Carrer Major, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio i BXC Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, molt bona tarda. Passen 4 minutets i 40 segons del punt de les 4 i un cop més els saludem des de la seva sintonia de proximitat. Com estan? Nosaltres de primera, perquè és dimecres 21 de setembre i perquè avui, tal com ja els vam avançar les acaballes del programa d'ahir, hem sortit al carrer. Per tant, això vol dir que comencem a recórrer el carrer major de 8 ràdios del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local des de l'exterior. Aquí els expliquem tot el que hi ha, tot el que passa al territori. Som el millor altaveu que hi ha per estar assabentat del que succeeix al costat de casa i els agraïm que ens facin confiança, perquè fins que siguin bo i les 7 ens aproparem i els aproparem a les realitats més diverses. I avui, d'una manera molt especial, des del bell mig de la plaça de la Font de Tarragona, perquè els tarragonins i tarragonines celebren els 700 anys de l'arribada de la relíquia de Santa Tecla a la ciutat. Així que avui coneixerem la història de la seva patrona, els orígens i evolució de la que és una de les festes majors més destacades i importants del país i moltes més sorpreses. Perquè poca broma, tal com assenyala el programa d'enguany, va ser declarada festa tradicional d'interès nacional l'any 1996 i festa patrimonial d'interès nacional l'any 2009 pel govern de la Generalitat de Catalunya i també està declarada festa d'interès turístic pel govern de l'Estat des de l'any 2002. Nosaltres avui els en donarem tots els detalls en un programa especial monogràfic en què ja els ben asseguro que estic molt ben acompanyat. Tenim uns anfitrions excel·lents, els nostres companys de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià Recasens, bona tarda, bon dimecres.
Molt bona tarda, Edu.
I molt bona festa major de Santa Tecla.
Igualment, benvingut a
Tarragona. Escolta, veig que aquí a la plaça de la Font on ens trobem ara mateix estan tirant endavant alguns preparatius. Aquesta tarda passaran coses i nosaltres mirarem d'explicar-ho tan bé com puguem.
I tant, cada dia passen cosetes, ja des de la passada setmana, i cada dia tenim alguna cosa per gaudir aquí a Tarragona. Per tant, després de 2 anys de festa sense pandèmia, sense festes, doncs amb moltes ganes de poder retrobar-nos novament.
Et noto amb un pèl de neguit. Suposo que tot això és fruit d'aquests dies tan intensos.
Sí,
no?
És aquesta adrenalina, no? Del moment, de les festes i de gaudir-les.
Tu ja fa dies que les estàs vivint intensament, perquè a més estàs molt involucrat des de darrere, entre bambalines, amb diferents elements, per exemple, del seguici popular i festiu.
Jo formo part de la festa des de dins, amb la cucafera, per tant, sí, ja fa dies que rodem.
Escolta, com ha anat fins ara? Com l'has viscut?
Molt bé, es nota a peu de carrer doncs, que la gent té ganes de tornar a recuperar la festa i s'apalpa aquests dies al carrer i segurament aquesta tarda doncs, nosaltres serem a testimoni d'això.
Perquè ara és quan arriba el plat fort.
Sí, ara arriben els dies forts de la festa, el dia de la patrona i els dies previs, la vigília. Per tant, aquests dies encara amb més ganes.
És a dir, que demà o divendres, quan et saludem, faràs aquella veu ressecosa, no?, fruit d'haver estat tota la nit de disbauxa.
Intentaré cuidar-me, ja t'ho dic.
Ja en parlarem d'això, ja ho explicarem. I a vostès els ho direm també en primera persona. Per cert, Adrià, que tots aquells que ens estan escoltant des de l'altra banda del transistor han de saber que també ens poden veure. Una manera és acostar-se aquí i in situ on ens trobem nosaltres a la plaça de la Font de Tarragona, que busquin, per exemple, el restaurant Continental, que molt amablement ens han deixat les instal·lacions, ens han deixat també el fluid elèctric per poder-nos connectar. Estem instal·lats just aquí mateix. I l'altra manera que ens puguin veure, que puguin gaudir de la ràdio en directe i amb imatges, és a través de les xarxes socials, perquè hem instal·lat una càmera. Això, saluda. Així que animem també aquells que vulguin conèixer quina cara fa l'Adrià Recasens, doncs que facin un clic a través del mòbil, la tauleta o un ordinador. Aquest dimecres 21 de setembre som a Tarragona per conèixer i descobrir moltes coses de les festes de Santa Tecla, avui que precisament és el Dia Mundial de l'Alzheimer. I amb aquest motiu, investigadors i investigadores de la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, associacions que treballen amb malalts i famílies i també responsables de les institucions sanitàries de les comarques de Tarragona participaran en un acte acadèmic per oferir diferents mirades sobre un problema que afecta 900.000 famílies a tot l'estat. De fet, Les persones amb Alzheimer i les seves famílies han estat un dels col·lectius que han patit de manera singular la pandèmia, que s'ha sumat a les dificultats psicològiques i econòmiques que ja havien de fer front habitualment. Avui també volem tenir-les a totes elles ben presents. Per cert, que l'acte que ara dèiem tindrà lloc a partir de 17:45 de la tarda a l'Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URB. De tot plegat també en parlarem com toca al llarg d'aquesta tarda, que fem el programa 920. Però, de moment, Adrià, ens espera una tarda intensa. Així, per arrencar en aquesta primera horeta, en aquest primer bloc de programa, què tindrem?
Doncs mira, en aquesta primera hora de programa aprofundirem doncs, aquesta efemèride no, dels 700 anys de Santa Tecla. Comptarem amb la presència de la consellera de Cultura i Festes, també el comissari de festes de la tarda, perquè el que farem doncs, és aprofundir en tots aquests detalls del programa i fins i tot doncs, tindrem més detalls de com anirà el pregó que s'espera per aquesta tarda a les 6:30 i coneixerem tots els detalls d'aquest protocol.
Fantàstic! Tenim 3 hores d'autèntica festa. Els saluden, com sempre, les 8 emissores locals del Camp de Tarragona que fan possible el programa en col·laboració amb la xarxa de comunicació local, amb Quim Espinosa a la producció executiva, Álvaro Rodríguez a la realització tècnica, Anna Plaça, Gemma Bufies, Toni Mateos, Antonio Mellado, Iri Rodríguez, Àngel Amayo, David Fernández i Miquel Llevaria a la producció i guió. I qui els parlen avui des de la plaça de la Font de Tarragona, els companys que aniran voltant amb les unitats mòbils, l'Eric Rosique, Laura Rovira, també en Miquel, que és el nostre reporter per excel·lència, i Adrià Requesens, aquí a la meva esquerra, i un servidor de tots vostès, Eduard Virgili. Ho tenim tot a punt, així que ara sí, comencem!
El valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Per estar ben informats de tot el que passa al Camp de Tarragona, només cal estar al cas del que diuen, del que publiquen les 8 emissores que fan possible Carrer Major. És dimecres 21 de setembre i aquest és l'Info Tarda Daily. Anna Plaça, bona tarda. Què tenim avui en portada?
Bona tarda, Eduard. El túnel ferroviari de Roda Barà s'eixamplarà per permetre el pas de temps de trens carregats amb caixes de camions, el que es coneix com a autopistes ferroviàries. Aquestes obres s'emmarquen en el projecte d'implantació del tercer fil al corredor mediterrani per facilitar la sortida de mercaderies del port i la indústria tarragonina en direcció a França. Aquest anunci ha provocat la indignació de mercaderies per l'interior. La plataforma hi veu la prova que el govern espanyol no ha renunciat al projecte de fer passar els trens amb mercaderies per la costa. Eugeni Sedano, el portaveu de la plataforma, n'ha parlat en declaracions a Carrer Major.
Sembla que aquesta adequació d'aquest túnel de Roda és perquè puguin passar trens de mercaderies del concepte autopistes ferroviàries, que és posar la caixa del tràiler, la caixa del camió, a sobre del tren i, per tant, necessiten uns espais, el gàlib, no? El gàlib molt més ampli perquè puguin passar aquests trens.
Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
I el Consorci d'Aigües de Tarragona implanta un sistema pioner per monitoritzar l'estat de les canonades del minitransvasament.
Es tracta d'un sistema de fibra òptica per avaluar l'estat de les canonades des de dins. Ja s'està desplegant en la canonada principal. De moment, s'han col·locat 15 quilòmetres de fibra òptica entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar i el juny de l'any vinent es preveu que s'hagi arribat fins a Tarragona. El president del CAT, Joan Alginet, remarca que la voluntat és poder fer un seguiment exhaustiu de l'estat de la infraestructura i prevenir col·lapses com els que hi va haver a l'Ampolla i l'Ametlla fa prop de 2 anys.
Ens permetrà evitar episodis com el que hem viscut, que no són agradables, i en segon lloc, ens permetrà detectar a temps real la pròpia infraestructura, el propi estat de la canonada i, per tant, actuar amb molta més celeritat, amb molta més prevenció.
El projecte suposarà una inversió de 7 milions d'euros.
Més coses, la producció d'oli d'oliva pot caure fins a un 52% aquesta campanya.
És el càlcul que fa la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Si es compleix aquesta previsió, vol dir que la collita se situarà entorn de les 19.000 tones respecte a les 39.000 que hi va haver la temporada passada. El motiu? Els efectes de la sequera, la calor i les gelades. També estaria per sota de la campanya 2018-2019, una de les més baixes dels darrers anys. L'arribada de les pluges en les pròximes setmanes podria millorar la situació dels cultius, però la Federació de Cooperatives veu que difícilment es pugui recuperar ja la producció.
Hi ha una xifra, 20.000. 20.000 persones pateixen Alzheimer al Camp de Tarragona.
I avui es commemora el Dia Mundial dedicat a aquesta malaltia i a l'Ajuntament de Tarragona Ciutat s'oferta una recepció a l'Associació de Familiars d'Alzheimer. L'any 2020, a les comarques del Camp, la unitat de trastorns cognitius del grup Pere Mata va detectar més de 20.000 persones patint Alzheimer. A Tarragona Ciutat actualment es calcula que són unes 4.000 les persones que pateixen aquesta malaltia.
Carrer Major és proximitat.
En esports, aquest vespre es disputarà a Tarragona la final de la Lliga Catalana ACB de bàsquet.
Sí, enfrontaran el Joventut de Badalona i el Barça, els equips que es van imposar ahir en les semifinals celebrades en un palau d'esports de l'anella mediterrània que es va omplir de gom a gom.
I la cultura ve marcada per Santa Tecla.
I amb els actes centrals que arriben ja aquesta mateixa tarda hi haurà el pregó des de la plaça La Font, on esteu situats amb la periodista Danae Boronat, i també un altre dels actes més emblemàtics i multitudinaris a partir de la mitjanit, la baixada de l'Àliga.
Carrer Major, fent Camp de Tarragona.
Dit tot això, coneguem quin temps ens espera de cara a les properes hores i connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Avui la temperatura s'està enfilant força de nou, especialment cap a punts de la Vall de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, amb valors que arriben als 29-30 puntualment. Cap a la Vall de l'Ebre estan arribant als 31-32 graus de temperatura màxima. Amb un temps encara tranquil, cap al sud han arribat però alguns intervals de núvols prims, no han de deixar precipitació, també alguns de mitjans. I per altra banda poden quedar durant la tarda alguns núvols baixos, cap a punts de l'interior, cap al peritoral, també amb trams de la costa, però sobretot han de créixer nuvolades en àrees de muntanya, del Pirineu, per Pirineu, punts també de l'interior del quadrant nord-est, i cap al sector oriental del Pirineu és probable que durant la tarda hi hagi algun ruixat aïllat, poca cosa, feble i de curta durada, amb un vent que en general predominarà de component sud i est, amb el mar que aixecaria o trobaria onades que podria arribar a superar el mig metre d'alçada cap a zones del nord de la Costa Brava. De cara a aquesta propera nit, els núvols baixos tornaran a fer-se força presents cap a punts del litoral sud, també del litoral de Barcelona, i endinsant-se cap a l'interior, de manera que demà al matí ens tornarem a llevar amb força núvols baixos cap a punts de l'interior i a la meitat sud del litoral. És tot, d'avui ho deixem aquí des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, doncs ara sí, ho deixem aquí. Anna Plaça, gràcies per aquesta pinzellada informativa amb el més destacat de la jornada al Camp de Tarragona. Que vagi bé.
Adéu-siau.
I tots vostès, ja ho saben, poden recuperar l'Info Tarda Daily d'aquest dimecres 21 de setembre de 2022 mitjançant les xarxes socials de les 8 emissores que aquesta tarda passegen plegades pel carrer Major. Gràcies per seguir-nos.
El valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Passen 3 minutets del punt d'un quart de 5 de la tarda a Tarragona. Ho dèiem a l'arrencada del programa d'avui. Està immersa en la seva festa major, les festes de Santa Tecla, que enguany estan de doble celebració. D'una banda, com la resta de municipis i ciutats recuperen el format habitual després de 2 anys de pandèmia, i això es palpa entre la gent, les ganes de gresca. I per altra banda, enguany la ciutat commemora els 700 anys de l'arribada a Tarragona de la relíquia de la seva patrona. Adrià, és així.
I tant, una festa, doncs, de, com comentaves, de gran envergadura, que de ben segur doncs, té un volum també de treball, de preparació, d'organització darrere, que no sempre és prou visible. Per això avui, en representació, hem volgut convidar a la consellera de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona, la senyora Inés Soler. Molt bona tarda, benvinguda, bona festa major.
Molt bona tarda, moltes gràcies a vosaltres per aquest desplegament i molt bona festa major a tothom.
Ara ho dèiem, no? Des de la passada setmana la ciutat ja està immersa, amb ganes, celebrant doncs, aquest bullici de les festes majors de Tarragona. De fet, just venen d'acabar la Santa Tecla Petita, aquesta aposta ja des de fa diversos anys pels més menuts, pels infants, amb aquesta versió reduïda també del seguici de la festa. Quina primera valoració fan d'aquests dies passats ja, com hem pogut veure pels carrers?
Fem una valoració així, a priori, molt positiva, sobretot per la participació ciutadana. Un dels eixos principals que s'havien marcat amb aquesta programació era, sobretot, no, ja que era la Santa Tecla del retrobament, que aprofitàvem amb aquest retrobament, amb aquest imaginari col·lectiu de recuperar les festes majors com les teníem enteses, més la suma de la celebració dels 700 anys de l'arribada de la relíquia, doncs que hi hagués molta activitat al carrer. Uh-huh. Jo crec que està sent tots els actes un èxit de participació, perquè hi ha multiplicitat d'actes que, de fet, es fan de forma simultània i a tot arreu on vas hi ha molta gent, i això és clau per tota la feina que hi ha darrere de molts mesos de preparació, doncs veure els carrers com bulleixen aquesta festa major i com viuen aquesta festa major.
Ara arriba el plat fort, i consellera, fa una estona escoltàvem la crònica meteorològica i he vist gairebé que com si creués els dits sí. O mirava el cel, perquè la veritat és que això espanta una mica.
De fet, és que portem tota ja la setmana anterior mirant tot, no, l'evolució de la meteorologia, que fins ara ens ha acompanyat, però ara sembla que empitjora una mica, llavors estem doncs, tota l'estona amb els mapes i en funció d'això doncs, nosaltres hem preparat tot el dispositiu en aquest sentit, primer per prendre les decisions en temps i forma i comunicar-les, buscar espais bé en tot allò que es pot situar en un altre espai indoor, el que no podrà ser, doncs malauradament no podrà ser, i tots els protocols que ens marquem en diferents actes d'aquesta primera mitja hora de tregua, si acaba de ploure, doncs decidim què, si no acaba de ploure, fem una altra mitja hora i a partir d'allí sí que s'ha de prendre una decisió que evidentment és tècnica i que també es fa de la mà de les entitats que lideren les diferents activitats.
Ostres, déu-n'hi-do això, Esforç multiplicat per dos o per tres.
Sí, bueno, esperem que la meteorologia ens respecti, però clar, s'ha de jugar amb totes les variables i hem d'estar doncs, disposades a tot, no? per que l'impacte sigui mínim en el cas de pluja.
Uh-huh. Anys enrere vostè va viure la festa com a tarragonina, ara com a consellera. Com es viu aquesta altra vessant? Suposo que amb molta responsabilitat també.
Amb molta responsabilitat, amb molt de respecte i amb un emprenentatge molt gran, no? Primer perquè coneixes tot el que hi ha darrere de les festes, que a vegades sortim al carrer i sembla que ho hagin posat, i no, és que hi ha una feina ingent darrere. Des d'aquí agrair a tot l'equip tècnic i a tots els altres departaments de l'Ajuntament que es posen en solfa perquè tot això funcioni. I per mi està sent un aprenentatge constant, a banda que nosaltres, com bé sabeu, renunciem a part d'aquests privilegis que tenim com a representació política, i per tant tinc el luxe també de viure-ho com a ciutadana normal i com a membre de l'entitat que formo part.
Ara ha dit una cosa molt interessant, des del punt de vista associatiu de les entitats, d'aquella gent que estira la corda, moltes vegades costa de posar-se a la pell dels que organitzen, dels que porten la batuta. El més fàcil sempre és queixar-se. I aquí, vaja, tenint en compte aquests condicionants que fa 2 anys que les festes s'agafen com s'agafen per culpa de la maleïda Covid-19, per aquesta commemoració extraordinària dels 700 anys, m'atreveixo a dir que el 2022 és un any, una edició, per fer una reverència davant de tota aquella gent que es troba tancant programes.
I tant, jo o sigui, he flipat amb la feina i també molt agraïda a totes les entitats. A vegades les instruccions que ens donen a nivell tècnic no són fàcils, però sempre tenen la cintura i la predisposició per assumir-les, i això també és d'agrair, perquè si no també seria molt difícil. I jo crec que aquest any 2022 s'ha ajuntat doncs, de les ganes que hi havia, les ganes per part de totes, de que siguin unes festes molt, molt significatives, i evidentment doncs, la feina tècnica que hi ha darrere, que l'hem reforçat en molts aspectes, doncs perquè preveiem, no?, que seria una festa molt, molt participativa, molt, molt nombrosa, i per tant això requereix d'un esforç més respecte de la infraestructura, de la logística i sobretot de tots els comandaments que anem situant arreu de la ciutat perquè res falli.
De fet, de motiu no d'aquests 700 anys de l'arribada del braç de Santa Tecla, des de l'Ajuntament doncs, aquests dies heu reformat com a eslògan, per així dir-ho, de que són les festes majors de Catalunya, les majors festes de Catalunya. Ho creuen així? Encara s'han de donar més a conèixer? Encara es coneixen poc?
Jo crec que hem de treure molt de pit de, sobretot, la cultura popular, la cultura de base que tenim en aquesta ciutat, que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, ha de ser el facilitador, l'aixopluc de tota aquesta cultura popular que sorgeix del carrer, i a partir d'allí ser un llançadera, no?, de tota aquesta promoció com a ciutat que tenim, i realment la commemoració, juntament amb tot el seguit de programació d'actes que s'han ideat, crec que hem fet una passa endavant en treure pit, no? La mostra de folklore viu, per exemple, ha sigut, bueno, ha marcat un referent, perquè no s'havia donat mai als Països Catalans, i en el cas de Tarragona una cosa semblant, si no vaig errada, fa molts anys, no? Llavors jo crec que ser la capital de la cultura popular als Països Catalans, doncs això ens fa referents, i que tot ajudi a contribuir a fer una promoció de la ciutat, una promoció de la nostra cultura popular, de la nostra festa major i de la identitat pròpia que tenim com a ciutat.
Això és molt bo, eh? De vegades els camp tarragonins i camp tarragonins ens costa treure pit o de projectar-nos a l'exterior, que hi hagi aquesta voluntat. Després, si s'aconsegueix, és una altra cosa.
I és una altra cosa, però sí que hi hagi la voluntat i que ens ho mirem traient pit i amb el cap ben alt i ben orgullosos de tot allò que ens rodeja, jo crec que és fantàstic, i si aquesta és una oportunitat més, doncs fem-ho i endavant.
Uh-huh. Unes festes que han arribat també en un moment delicat, ara ho dèiem, un moment de recuperació després de 2 anys de pandèmia. Econòmicament no sé en quin estat, i la importància doncs d'apostar per aquestes festes, que fins i tot enguany s'han ampliat en dies.
Bueno, la situació, evidentment, de l'Ajuntament és la que és, però si alguna cosa teníem clar que no volíem sacrificar, també era aquesta, no? Llavors, bueno, doncs hem fet una mica d'arquitectura econòmica, que aquí hi ha posat molta voluntat tot l'equip de govern per poder gaudir d'unes festes que segurament no comptaven amb el pressupost que es mereixien, i que, per tant, doncs aprofitem de sentar un precedent perquè aquest pressupost, i que les xifres ja les donarem quan fem la valoració, no?, però que es mantingui com a tal, perquè Tarragona mereix unes festes majors a l'alçada de la ciutadania.
Uh-huh. De fet, ara les festes, cultura i festes, estan en les seves mans, en el seu partit de la CUP, des que van entrar a formar part del govern. En aquest sentit, què creuen que han pogut aportar, o quines són les vostres línies de treball i aposta per endavant en quant a festes?
Nosaltres ens vam marcar uns eixos de treball molt clars. Per una banda, seguir amb la feina que havíem fet de trencar amb determinats privilegis, i sobretot tots aquells actes que es feien a porta tancada, a partir d'alguna manera, i que ja hi va haver la intencionalitat el 2019, que després la pandèmia ho va troncar tot i ho vam traslladar dins de les muralles, però igualment amb un accés restringit, doncs que sortís de cara al públic, no? La festa major es fa amb i per tots els ciutadans i ciutadanes, i per tant la crida doncs ja l'hem fet al carrer, amb també els sortejos de cara a la ciutadania d'aquestes situacions al balcó, perquè puguin gaudir els afortunats i afortunades d'aquestes visions. També hem apostat per ampliar espais, és a dir, la festa major de Tarragona, donada la magnitud, ha de fer un replantejament, i hem d'ampliar espais contribuint a cosir la ciutat a través de la cultura, que és una aposta de govern, perquè evidentment de forma col·lateral s'ha de cosir la ciutat també amb infraestructures i de més temes, però llavors hem ampliat diversificant sobretot escenaris, utilitzant l'anella mediterrània com un enclau pels grans concerts, amb busos llançadera gratuïts. Hem ampliat a la plaça Corsini, al parc del Francolí, evidentment a la plaça La Font, perquè hi ha una part de la seqüència ritual del seguici que ha de passar aquí per aquests carrers, i anar diversificant espais. Per altra banda, també hem posat molt en valor la necessitat de, venint d'on venim, amb una Covid-19 que ha fet accelerar aquesta crisi social que ja teníem, hem apostat de forma clara per la gratuïtat de la gran immensa majoria dels actes i creiem que aquesta és una resposta ciutadana i, per tant, aquests són els eixos que ens ha mogut a banda de la descentralització, és a dir, Dames i Vells al barri de Bonavista, el Traditranet, bueno, tot aquest... I jugar també amb la resta de departaments que ens podien aportar alguna cosa i que no havia de repercutir amb el ciutadà, com és lo dels busos llançadera de forma gratuïta, tot el servei de neteja i la logística que hi ha darrere de quan es munta i es desmunta una cosa, i per tant doncs, hem apostat sobretot per la popularització i apostant molt per la participació ciutadana.
Consellera, si ara agaféssim el programa, a veure, donar que aquest és un carrer major de territori, més enllà de Tarragona ens estan seguint des de Montblanc, Torredembarra, Altafulla, també des de Reus, l'Hospitalet de l'Infant, la Selva, vaja, programa de Camp de Tarragona. Quin diria vostè que és l'ABC o la columna vertebral d'aquesta programació que tot aquell que ens escolti es pot fer seva?
Se'm fa difícil perquè hi ha molts actes i jo tinc un virtut o un defecte i és que sóc castellera i això em condiciona a l'hora de dir els actes, però si hagués de triar alguna cosa, doncs vaig parlats i per cert l'altre dia els dels petits va ser extraordinari. Dames i Vells també amb especial menció i evidentment els castells.
Adrià, si jo et fes la mateixa pregunta, tu què diries? Quina seria la teva activitat preferent d'aquesta festa major?
Jo sóc molt fanàtic del seguici, de la imatgeria, dels balls... De...
Cert.
Sí. També. Això no pot faltar en cap festa major.
No pot faltar.
Per cert, just aquí al davant nostre, a la plaça de la Font, ara mateix s'està preparant un espectacle pirotècnic.
Sí, perquè avui té lloc el pregó i forma part d'aquest ritual, d'aquest protocol.
Això en quina hora és, Adrià?
A les 6:30.
A 6:45. És a dir, serà...
Estarem tancant i pregó. És a dir, acabarem, mira'm. Pum.
Acomiadarem el programa i...
El foc artificial, pràcticament.
No volarem pels aires, però...
No, home, no, esperem que no. Està tot controlat.
No, sisplau.
només faltaria dins d'aquest munt d'equilibris que s'han hagut de fer aquest 2022.
I tant. Què fem? Tenim un altre convidat a taula, li donem pas?
Li donem pas, sí. A més, ara fa un momentet la consellera el saludava així, d'una banda a l'altra de la taula. Tu mateix, Adrià.
Doncs mira, nosaltres ara volem saludar el nostre primer convidat, Salvador Far, doncs, que és comissari de Santa Tecla 700, perquè amb ell volem aprofundir sobre aquests orígens, sobre aquesta evolució de la festa. Salvador, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Que actualment el Salvador, Edu, deixa'm així presentar-t'ho, forma part de l'Esbart Dansaire de Tarragona i, com diem, doncs, té la responsabilitat de ser comissari. Si et sembla, Salvador, explica'ns, fes-nos 5 cèntims, què significa això de ser comissari de la festa?
Aquesta és la pregunta més difícil de la tarda, segur, ja t'ho penso ara. A veure, no, fa... Ara deu fer això, l'agost del 18, crec que va ser, que em van comentar des de l'equip de festes en aquell moment, la consellera i l'alcalde en aquell moment, que ja preveien la preparació d'una celebració especial per fer això, no? Per commemorar els 700 anys de l'entrada de la relíquia del braç de Santa Tecla a la ciutat. I en aquell moment pensaven que, a més per complementar l'equip de festes, que és un equip que tots coneixem molt, molt, molt potent, doncs per complementar i per donar un cop de mà pues, una figura externa, no? I en aquest cas van pensar en mi, suposo, perquè fa tants anys que compartim festes, comissions assessores i maltecaps, que van pensar que com a mínim ja em sonaria bastantes de les coses. I des de llavors faig això, aquest acompanyament des de fora a la immensa feina que fan els de dins.
El Salvador, Edu, quan tu naixies, ell s'integrava a la festa.
Ah.
O sigui, més de 30 anys ja formant part de la festa, des de petit ja formaves part de l'Esbart Dansaire.
Sí, bé, l'Esbart Dansaire va néixer el 82, jo en tenia 20 aleshores, 20 no és petit, però bueno, ja, ja fa temps. I no, bé, sí, la festa he integrat des d'abans, evidentment, amb el meu passat amb sardanista i amb altres activitats, però és veritat que el que seria el nucli dur de la festa, el que coneixem com el seguici, no? Allò que quan tothom diu tu participes a la festa, això vol dir que està sortint el seguici pràcticament, no que vas de rebella, no? Doncs això comença el 84-85, exacte.
Ara tot just fa un moment li preguntàvem a la consellera per en aquestes alçades que ens trobem de la celebració, quin és el balanç que es pot fer des de l'organització. Pregunta que li fem també a vostè com a guionista d'aquest aniversari tan, tan emblemàtic.
Jo, la valoració que em faig és absolutament positiva, és a dir, penso que el programa ha sigut molt, molt extens, és un programa conegut i ampliat justament per la motivació dels 700, i això, junt amb unes ganes immenses que té la gent de participar, fa que pràcticament tot sigui un èxit. És a dir, recordo, per exemple, per immediatesa, no? Ahir a la tarda, un documental a Tarragona que va omplir la platea. És a dir, bueno, els documentals tampoc no són una cosa que d'entrada tingui un atractiu massiu, però en canvi tothom s'hi va apuntar, a part que em van sortir contents, però en tot cas aquesta crida, o sigui, la gent té moltes ganes de participar, trobàvem a faltar aquestes festes, l'efecte aquest de la commemoració dels 16 anys ha ajudat a ampliar aquestes necessitats i per tant tenim la sort que la gent està omplint-ho tot, si a més els actes ja acompanyen, doncs jo em sembla que ara per ara tot absolutament positiu.
Passen gairebé 5 minuts del punt de 4:45 de la tarda. Consellera, menys de 2 hores i el pregó, aquest impàs de temps, aprofitarà per anar a descansar, per acabar de coordinar alguna activitat, per participar en alguna altra proposta des de dins?
Aquests dies no es pot descansar, intentarem mantenir la veu i la cara, però en principi és tot el rato full time i empalmant una cosa amb l'altra, fet que és, també té les... Hi ha molt de cansament, però és bonic i divertit. I jo ara me'n vaig una estoneta al Cafè Copa i Puro amb els meus amics i amigues a passar una estona i després ja baixaré a l'Ajuntament a rebre la Danae, que signa el llibre d'honor.
I anirem també al Cafè Copa i Puro més tard. No sé si serà en Miquel Llevaria o l'Eric Rosique, que amb la unitat mòbil de carrer Major, aprofitant també per endinsar-se en aquestes propostes. Consellera Inés Salud, moltíssimes gràcies per compartir aquests minutets amb nosaltres. Bona festa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bona festa major.
Inés Soler, que és consellera de Cultura i Festes a l'Ajuntament de Tarragona, que ha compartit aquests primers minuts de carrer Major en el marc d'una edició especial del programa que avui, Adrià, hem vingut a gaudir des de casa teva.
I tant, des de la plaça de la Font, on avui tindrà un seguit d'actes doncs, protocolaris, com és el pregó, i després tindrem també fins i tot l'arrencada dels gegants. Salvador, dèiem, estàvem parlant, no?, d'aquest esbar dansaire. Quina importància té per la ciutat que hi hagi una entitat com aquesta, l'esbar, que aglutina més altres entitats, altres valls del seguici de la ciutat?
Les entitats culturals jo penso que totes fan una feina molt bona en pro de la cultura ciutadana. En el cas dels esbars, doncs, en el món purament de la dansa, i concretament amb la festa han cobert un espai complex, com són les danses, no? Com són els balls. És a dir, hem tingut la sort que entre l'esbar Santa Tecla i l'esbar dansaire han pogut portar al carrer amb la major dignitat totes les danses que històricament havien format part del seguici tarragoní i que en aquesta seqüència dels últims 40 anys doncs, han tornat a portar al carrer. Cosa que en altres ciutats doncs, no tenien els esbars i s'han hagut d'inventar, molt ben inventat a més, per l'agrupació de banys populars i coses d'aquestes, que aquí no ha calgut perquè els esbars han fet justament aquesta feina.
Centrem-nos una miqueta, si et sembla, Adrià, en els 700 anys, en aquesta commemoració. Des que hem començat el programa que estem dient...
Sí, 700 anys.
700 anys, 700 anys. L'arribada de la relíquia, del braç de Santa Tecla. Torno a situar-nos... Aquest és un programa de territori. Els que no són de Tarragona, Tarragona, com tu mateix, Adrià. Què hem d'entendre per l'arribada de la relíquia del braç de Sant Tecla?
Clar, doncs això ho preguntarem al Salvador, perquè molta gent és el que diu l'Edu, no? No entendrà això de que venarem un braç i una relíquia no acabem d'entendre què és. Explica'ns una mica aquests orígens, la història del braç de Santa Tecla, la llegenda.
Bé, no, la història del Benàs, no, no, la gent en tot cas seria més aviat el que és la vida de la santa, no?, i els seus martiris, els seus anades i tornades, això sí que entra més en el món de la gent. El tema del Benàs és ja un fet que es va produir doncs justament ara fa 700 anys, quan teníem una situació, de fet, de repoblació a la ciutat. Ara no em voldria allargar massa amb això, però pinzellada, perquè és que a més ja que ho expliquen molt millor que jo. Estàvem en una situació de repoblació de la ciutat, amb una catedral que estava bastant avançada, en aquell moment estava a 10 anys de la seva consagració, i trobaven a faltar la relíquia que li donés l'importància. Ara segurament no hi donaríem la importància, perquè féssim una enquesta seria més qüestionable, però a l'edat mitjana això era pràcticament imprescindible per una gran catedral, i en aquell moment a la catedral de Tarragona, la més gran del país. Per tant, tenia molta importància i feia falta aquesta relíquia. Una relíquia que, a més, ajudava a donar a l'Església Tarragonina la importància que havia tingut abans i discutir a Toledo la primacia del que serien les esglésies del país, no? O de el país, en aquell moment. Per tant, l'arquebisbe del moment, Ximeno de Luna, coneixedor de l'amistat que Jaume II, el rei del moment, tenia amb Armènia, on realment hi havia el Benàs, li va fer la petició a través del Consell de la Ciutat. Jaume II va accedir, va enviar la representació, van anar a buscar amb més o menys esforços, perquè sembla ser que la cosa no va ser senzilla, però van anar a buscar doncs aquesta relíquia, que és la que van portar cap aquí, i la cara celebrem doncs aquest aniversari.
Això era el 1321. L'aniversari s'hauria d'haver celebrat l'any passat, però per tot el que ja sabem, doncs s'ha acabat posposant enguany.
Que la relíquia és un tros, no, d'os que es va trobar precisament.
Sí, sí, és un parell d'ossets. Per exemple, el rei, com que va veure que això, el rei d'Armènia va veure que això tenia allò, es va quedar un trosset també. Sí, es veu que al final això es va anar repartint com a bons amics i ens va tocar el que ens va tocar.
Home, un agermanament, no? Tarragona amb Armènia. Bona. Celebren també o es venera Santa Tecla, Armènia, o no?
On? Perdona, allà.
Allà, sí, Armènia.
No, perquè a més tot allò ara és Turquia, ha canviat tot molt, no. Res.
Qui sí que entra... en conflicte, a més, ara...
Per això, no, sí.
Qui sí que entra en joc és Constantí, on va estar durant uns anys, i de fet enguany en aquesta celebració doncs també ha tingut cabuda en la...
Sí, perquè en aquest procés de tornada ens trobem en que arriba la relíquia a Barcelona. En aquell moment Jaume II està a València, tot això li diuen, bé, doncs guardeu-m'ho a Barcelona, després decideixen guardar-ho a Constantí, que és on hi havia el Palau Arquebisbal en aquell moment, en la residència. Això passa a l'Església Vella de Constantí, pendent de que es posessin d'acord amb les agendes per marcar la data d'entrada de l'Albanàs, una vegada uns i altres poguessin fer crides a la seva gent perquè això tingués la importància que finalment va tenir. No? Per tant, això que surt de Barcelona va al port de Salou, port natural, que en principi estava més ben preparat en aquell moment que el de Tarragona, se'n va cap a Constantí, allà s'està uns mesos. Hi ha discussions de quants mesos, però s'està uns mesos allà.
I això com és que hi ha discussions?
Perquè,
la polèmica està servida,
estem parlant
també
de fa 700 anys i les agendes i els altres no es portaven amb la mateixa fidelitat que es porta ara. Per tant, va estar uns mesos allà i després es fa l'entrada aquí. Per tant, Constantí va tenir aquest relíquia allà i per això també aquest agermanament, per dir-ho d'alguna manera, més potent, doncs, enguany amb ells, amb la gent de Constantí.
La relíquia que surt de la catedral de Tarragona en ocasions comptades, en dies grossos, ara precisament per la celebració.
Sí, no, de fet, home, enguany, el que ha fet més sortides enguany, perquè el que sí que ha compartit, l'Església ha volgut compartir aquesta relíquia amb la ciutadania d'una manera més propera, per tant ha anat a les parròquies i a Poblet no fa gaire, és a dir, ha fet una mica de territori, però és veritat que té el seu espai, especialment per Santa Tecla, i és l'espai ritual que ocupa habitualment i no surt fora d'aquestes dates.
Centrem-nos ara en tot el que envolta aquesta celebració. Centrem-nos en la figura de Salvador Fà. Com li comuniquen, com rep la notícia que ha de ser l'encarregat en coordinar tota aquesta programació?
No, va ser una conversa, com deia abans, una conversa amb la consellera i posteriorment amb l'alcalde del moment i bé, ho van proposar i a mi, com que m'agrada col·laborar, de fet porto fent un munt de temps, doncs no vaig saber dir, no va saber dir que no, no? A més, el tècnic de...
Ja de primeres a primeres? Ja accepta el repte?
Sí, sóc així, molt fàcil. I a més, sobretot perquè hi havia el Javier González, que és el responsable de l'equip de festes, que va ser el que una mica va proposar, i a veure, que és molt fàcil també treballar amb ell, els coneixem de fa molts anys, per tant, una cosa i l'altra va portar que no hi hagués massa temps per pensar-ho.
La idea era clara ja, en pic arriba la proposta, o s'ha de descansar, no ho sé, hi ha gent que s'inspira a la dutxa, d'altres anant a caminar per la muntanya, d'altres practicant esport.
No, van fer, no, idea, hi havia algunes idees clares, de bon començament, que era posar en valor la història de la festa, posar en valor la Tarragona medieval, perquè la Tarragona romana sovint ens l'amaga, lògicament, perquè va tindre molta més importància la Tarragona romana que la medieval, però la medieval té un seu espai, un espai que el treballes doncs és un espai molt, molt xulo, i que a més el trepitgem cada any, perquè l'estructura de la Part Alta no deix de ser l'estructura que hi havia fa 700 anys amb pocs canvis, Per tant, això també era un altre punt, és a dir, la festa, la ciutat, la participació de la gent, i sobretot no alterar el que és l'estructura de Santa Tecla, que ja funciona cada any i que veiem que no calia, perquè ja té el seu espai, té la seva repercussió. No. Per tant, amb aquests paràmetres, sobretot implicació de la gent, ser capaços de treure una mica més d'orgull, no? de tant de la festa com de la ciutat, aprofitant l'esdeveniment, doncs una mica eren els eixos principals amb els quals ens anàvem movent i que a poc vam anar madurant.
Què és el que ha sigut el més complicat? Algun entrebanc a l'hora realment de que aquestes premisses es vagin assolint?
No, hem mantingut bastant, És a dir, jo penso que justament reforçar el que és el paper històric de la festa, de la ciutat, ho hem anat reproduint bastant. El documental que explicava ahir, doncs justament el que fa és explicar què va passar fa 16 anys. La setmana passada vam fer un documental en el que deia la festa d'avui no és antiga, però a més ha tingut un procés dels últims 40 anys molt important que també es vol conèixer, per tant anem augmentant la festa. El llibre que vam presentar la setmana passada també sobre què va passar fa 700 anys, doncs dona una altra visió també d'aquesta visió històrica de com arrenca fa 700 anys i com acabem avui, com estem, no?, amb la festa. És a dir, tota aquesta visió, això ens ha anat funcionant. Per altra banda, hem anat treballant també espectacles diversos i a més diferents al que acostumem a programar per Santa Tecla, que justament també era una cosa que volíem fer. És a dir, l'espectacle inaugural era una cosa supermoderna, molt contemporània, segurament trencadora i segurament amb alguna veu en contra, però en tot cas és que volíem que fos diferent, és a dir, que no volíem fer coses que segurament ja podem fer cada any, no? Volem fer una cosa molt diferent. I d'allí a l'espectacle inaugural, a l'espectacle final, justament, a aquest concert a la catedral, que és un contrapunt molt, molt exagerat, no?, entre una cosa i l'altra, doncs també ens venia molt de gust, era implicar la catedral, era implicar els cors, era fer coses també diferents, no? I tot plegat, en principi ha sortit bastant bé, complexitat, que potser m'ha dinat i em preguntava les dificultats, no? Al final, clar, quan són produccions pròpies, tot té les seves dificultats, i és veritat que pel camí sempre hem perdut alguna cosa que t'agradaria no haver perdut, però que en el fons el resultat final està sent molt bo, no?
I tant d'esforç, té continuïtat? O es tracta d'un... parèntesi especial per enguany per la commemoració precisament d'aquest aniversari. Més que res pel que dèiem, no? Que de vegades es perden els orígens o les arrels queden difuminades a mesura que van passant generacions. Potser el coneixement entorn a l'origen de la festa acaba diluït. Té continuïtat això en properes edicions?
Bé, l'esperit és que quedi, és a dir, el documental, el llibre, L'altre llibre que ara em deixava, no? que ve a recollir les ponències que es van fer l'octubre de l'any passat a la universitat, treballant conjuntament a la universitat, en la qual 10 doctors diferents van apuntar diferents visions sobre la festa, sobre la ciutat, sobre les discussions entre poders, és a dir, tot això ho van estar treballant i tot això acabarà sent un llibre amb la intenció de que quedi, justament, amb la intenció de que sigui una eina que en el futur, amb audiovisual, amb versió més còmic, amb versió més profunda, puguem anar mantenint aquesta informació que tu comentaves. O sigui, és bo que això que hem creat ara pugui quedar en el futur.
Mm-hmm. Què ens podries dir, doncs, d'aquests orígens de la festa? Si féssim un salt enrere, i no sé si ha evolucionat molt.
Molt, segur, sí. És a dir, podrem trobar coincidències segurament en els rituals, que
han
anat variant. Sí, a final del 14, quan es marquen una mica més quins són els rituals, aquests els mantenim bastant, no? Clar, la participació de la gent a la festa és absolutament diferent, però més que res perquè la gent també és diferent. És a dir, no té la mateixa manera de veure les coses una persona de fa 700 anys que una persona d'avui en dia, per tant, la seva participació també és diferent. Els continguts, per exemple, del seguici han anat variant molt. És a dir, quan abans tenia molt de sentit veure personatges bíblics i missatges similars, no? amb carrosses, amb figures similars, per entendre's d'alguna manera. Llavors hi ha roques, no? que imaginem-nos els passos de Setmana Santa, però reproduint altres escenes, doncs seria una mica una altra participació també que es donava molt al segle XV. Totes aquestes coses ara no es porten, es mantenen encara a València, però aquí no les hem mantingut, perquè ens sembla que no. Però, en canvi, hi ha molta herència del que sí que havien mantingut els gremis a la seva època de participació més massiva, i això encara es manté en el seguici actual, que és les danses i les bestiari i tots els elements aquests. Doncs això, que abans es vehiculava a través dels gremis, ara es vehicula a través dels esbars i les diferents agrupacions del seguici. Per tant, hi ha coses que arrosseguem, no? Hi ha coses que mantenim i hi ha coses que lògicament no.
I cap on anem? És a dir, si parlem dels orígens, veiem com de mica en mica la canalla, els infants, les famílies s'introdueixen en viure, en participar des de dins d'aquesta celebració. Aquest és el futur?
És que no ho sé, al final dependrà del que el jovent que ara puja vulgui portar això. És a dir, nosaltres els que vam participar els que portem temps en el seguici, no? Que vam participar d'aquella recuperació, el que volíem era que en la màxima dignitat tot allò que havia sigut història a la ciutat es pogués tornar a posar als carrers. Jo diria que això segurament es bellugarà poc, i el que anirà bellugant més serà el coixí, que de fet és el que ha anat variant també aquests últims anys, segles, no? El coixí que acompanya aquest espai més ritual, que sempre costa més de bellugar. Però en tot cas, el que el jovent vulgui, jo penso que de moment d'entrada, uns quants anys, es mantindrà així. Més endavant, és que és difícil de dir.
Tenim el nostre company, en Miquel Llevaria, amb la unitat mòbil de carrer Major, voltant per la ciutat de Tarragona. Ara mirarem de connectar amb ell. Desconec on se n'ha anat, en tot cas, senyor Fa, abans no hi hagi l'arrencada amb aquest pregó. Li faig la mateixa pregunta que fa un moment li traslladava a la consellera Soler. Cafè, copa i puro?
Segurament. Me toca fer un parell d'encàrrecs familiars d'aquests que no es poden estalviar ni en dies festius, però a la mica que pugui, a l'activitat festiva, que per això estem, és a dir, a la mica que pots, cafè, copa i puro, trobar-te amb els amics, pregó, arrencada, super ràpid i buscar lloc per la baixada. Sí.
Salvador Fa, moltíssimes gràcies per compartir aquests minutets amb nosaltres avui amb aquest carrer Major especial des de la plaça de la Font amb motiu de la festa de Santa Tecla. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i bona festa major.
Gràcies.
Senyor Fa, que és comissari de Santa Tecla 700. Adrià, en Miquel Llevaria, l'home de la unitat mòbil, el reporter del programa en aquesta temporada que tot just arrencava la setmana passada. Qui sap on deu haver anat? Tu saps? Em fa senyals?
Sí, jo l'he enviat.
Tu l'has enviat? Caram, escolta, responsabilitat.
Sí, escolta, Miquel, que avui tenim el pregó, però per a la gent que ens escolta dels altres municipis, de les altres poblacions, En què consisteix el pregó de Tarragona? Quin és el ritual? Quin és el protocol? Què tindrem avui aquí a la plaça de la Font? Per tant, Miquel, bona tarda, saludem-lo.
Bona tarda trobes? A tots. Doncs mira, estic justament ara mateix, just davant de l'Ajuntament i just a sota del balcó de l'Ajuntament, en el qual serà on es durà a terme aquest pregó, que serà a 6:45.
Sí, a 6:45, sí, abans ho explicàvem. Escolta una cosa, com va el muntatge a la infraestructura? Veig que de mica en mica tot va agafant forma, de cara a 6:45 de la tarda.
Sí. Jo des de que estic aquí, des d'allà fa una estoneta, he vist els tècnics que segueixen treballant per muntar-ho tot el tema d'aparells electrònics, el tema dels altaveus. És a dir, que tot va viento en popa perquè a 6:45 puguem tenir aquest pregó.
Molt bé, escolta, hi ha moviment de gent ara? Nosaltres veiem com hi ha doncs cert trànsit de tarragonins i tarragonines pel que el punt on ens trobem, on hem instal·lat avui aquest estudi de ràdio, ho dèiem, al costat del restaurant Continental, que molt amablement ens han ofert un espai, també tota la infraestructura tècnica, per poder muntar el programa. Tu, per la teva zona, que veus també que hi ha, no sé, gent xafardera, d'aquella que sempre va a guaitar a veure com es munta la festa?
A veure, per ara la cosa està molt tranquil·la, sobretot el que hi ha alguna persona passejant ja, sobretot el tema tècnics i gent entrant i sortint de l'Ajuntament per acabar, de, suposo, d'ultimar aquests detalls per al pregó que serà aquesta tarda. Però no, per ara podem dir que està tot molt tranquil. Suposo que ja quan arribem més amb aquesta hora tot això ja es començarà a omplir bastant ràpid.
Fantàstic. Escolta, públic familiar o encara és aviat per dir això, el punt on tu et trobes?
Jo crec que encara és aviat, perquè com te deia, encara hi ha bastanta poca gent. Sí que s'ha de dir que veus, doncs, sobretot gent passejant, gent amb els nens, amb parella, o per si sol, simplement donant un tom, o potser ja anant allí a prendre alguna cosa, perquè estem veient com tots els comerços, tots els restaurants, no? Tots aquests bars d'aquí de la plaça de la Font ja han muntat aquestes barres. Més, si no ho esteu just al costat d'una, així que ja podeu anar demanant alguna cosa, que jo tinc set.
Escolta, tranquil·litat i bons aliments, fins a acabar el programa. De moment de servei, com diuen alguns. Per cert, la beguda típica de les festes de Santa Tecla, Adrià Requesens, hi ha una companya de Ràdio Ciutat que em penso que ja em porta dues des que hem arrencat el programa.
Jo ara fem una pausa, em demanaré una, que tinc set.
Sí?
I tant.
Però escolta, queden 2 hores de programa encara.
Bueno.
És a dir, a mi em demanes tranquil·litat, però allí, pel que estic veient, ja
és igual, avui manen els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona, avui les meves decisions...
Tu no pots marxar de Tarragona sense una mamadeta, també.
Ja en parlarem després. Miquel Llevaria, escolta, gràcies per aquesta connexió en directe des de just davant de la Casa de la Vila, de Taló de Fons, ara mateix tens la façana de l'Ajuntament. Tornem a saludar més endavant, a veure si la cosa ja s'ha animat.
Vinga, ens veiem dintre de bastant poquet.
Que vagi bé fins ara. Adrià, nosaltres ara hem de marxar un momentet de publicitat. Escolta, quan ens hi tornem a posar, seguirem coneixent Santa Tecla des de dins. I anirem voltant per d'altres espais de la ciutat, no?
I tant, anirem combinant entrevistes aquí a peu de taula i també farem connexions amb diversos espais que són protagonistes de la tarda d'avui.
Va, algun titular així per captar l'interès de l'audiència?
Doncs abans ja ho hem avançat una mica. Anirem al Cafè Coipaipur o a la plaça del Rei, també anirem al Tecla Tapa de la plaça Verdaguer, per tant, anirem voltant.
Fantàstic. De seguida tornem aquí en directe a la seva ràdio local, Carrer Major de Proximitat de Santa Tecla de Tarragona. Fins ara! I el poble sopa al carrer, o al teu carrer, carrer de l'amargura. Hi va haver un que es va posar malalt, i com que jo estava amb ells, mira, vaig sortir jo dissimuladament, i vaig sortir al seguici. I la gent em mirava i deien, una noia, i jo la meva, jo picar bastons i ja està. I mira, i a partir de llavors ja s'hi van incorporant al cap de l'any següent, ja érem 4 o 5 de nostres noies que ja picaven bastons, i a partir d'aquí, naturalitat total.
En aquell moment deuria ser molt trencador.
Més que trencador, suposo que estrany, no? Perquè la gent, a mi em van fer recollir el cabell, perquè suposo que no es notés tant, però... I va haver gent que no se'n va donar compte, però la gent que se'n va donar compte,
clar, deien això, una noia, però tampoc no van posar el crit al cel, eh? Bueno, tampoc els importava tant com ara ens importen les festes, no?, per poder fer una crítica. I en aquell moment, és que jo crec que va ser molt natural, vull dir, va ser fruit d'una coincidència i potser això ens va donar l'entrada a les dones al seguici.
Marca un punt d'inflexió, això? És a dir, significa un abans i un després per l'Esbart?
Sí, per l'Esbart i pel seguici en si, perquè no vam ser nosaltres sols. Llavors ja tothom va començar a portar dones al seguici i a la festa, que és allà on el que tocava, però que no s'ho havíem plantejat mai.
Uh-huh. Explica'ns una mica també què és l'Esbart Santa Tecla, quina és la seva importància i l'objectiu amb què va néixer, doncs ara ho dèiem, fa 50 anys.
Doncs l'objectiu en què va néixer va ser que Tarragona no tenia cap esbart en aquell moment i volíem augmentar el pes cultural de la ciutat, no? I llavors vam començar a fer balls, érem joves, nens i joves, i van començar a ballar en sardanes i llavors ja van passar a fer danses, però les que es feien llavors d'arreu del país. Llavors a partir de l'any 80, que, bueno, el 75 van fer la primera incorporació a la festa, com t'he dit, dels bastons, i a partir d'aquí l'any 80 va agafar la direcció artística el Jaume Guasch i ell li va donar un gir cap a escenari en la part de qualitat de ballar com a cos de dansa i va començar a recuperar danses pel carrer. I totes les danses que tenim, vam incorporar unes danses que eren forànies arribar als ajuntaments democràtics del 80-81, i a partir d'aquí, doncs, el 85 ja van sortir els cerculets, després els turs i cavallets, el retaule, valencians, i no sé si me'n deixo algun.
Déu-n'hi-do. Sí. Vostè és testimoni, part Exacte. Activa
de
com ha anat avançant la vida de l'Esbart.
Sí, sí. Home, i més que la vida de l'Esbart, puc ser testimoni de com ha avançat la festa de Tarragona, que això és lo que ens importa avui en dia. I pensa que quan jo vaig començar a sortir amb els bastons no hi havia la gent gajarnació que hi ha avui en dia al carrer, i això ho hem vist en els documentals també, però pensa que la gent marxava, aprofitava per marxar perquè era un dia festiu i se'n anaven a comprar Reus o Barcelona o aprofitar si queien dilluns i feien un cap de setmana llarg. Ara és a l'inrevés, tothom es demana festa per poder
vacances.
Veure tota la setmana estar al carrer i fer festa.
Podria Requesens fer la festa aquesta setmana, el divendres?
No, abans feia festa
a
Santa Tecla.
Abans feia festa a Santa Tecla. Ara toca treballar. És el que té també dedicar això de la comunicació
i explicar. Fas la festa també.
Ara faig la festa des de dins.
Per cert, que fa una estoneta, la senyora Llorac, el senyor Seritjol, comentaven fora de micròfons, compte que el divendres haurem d'estar pendents de l'aixeta. Això fa una mica de por.
Bé, si fa por, és el que comentàvem també, fa por i sap greu que ho hagi de suspendre en cas que pluja. El que es fa més por és que traci la pluja al mig de l'acte, que és el pitjor, perquè tots són corredisses, tens un risc de nivell de seguretat dels participants, de tot el que hi ha. Sap molt de greu, però si plou, que de plogui abans de començar, que ho sapiguem. Et sabrà greu, farà molta pena per la gent, per la festa, on cantava la Rosa, no? I és uns dies de celebració, de trobada, que molts ens veiem només quan són festes i celebracions així a nivell de ciutat. Però bueno, si plou, no podem controlar, no, Rosa? És així, això. I...
Exacte, és l'única cosa. Totes les entitats i tota la gent de la festa treballem tot l'any per poder fer la Santa Tecla, no? I aquest any espero que Santa Tecla ens ho tingui en compte i posi una miqueta d'intercessió, perquè quan miràvem ja fa dies el mòbil veies que quasi tota la setmana ens plouria. Estem a dimecres i de moment encara tenim un sol que ens aguanta i no apreta.
Confiem, vaja, és el que voldríem, perquè vostès tenen pla B. Abans la consellera Soler ens deia que moltes d'aquestes propostes han estat treballades en la seva versió original, però que en cas d'inclemències meteorològiques o d'altres incidències sempre hi havia una alternativa.
Sí, bé, el programa Santa Tecla ja contempla les últimes pàgines, si ens ho mirem, ja contempla en cas de pluja què es farà, on se faran les representacions dels balls, en aquest cas. És un pla bé descafeinat, però bueno, la gent podrà veure més o menys els balls i treure aquest coquet de damunt. Però el seu és estar al carrer, disfrutar del carrer, disfrutar de la gent i gaudir sobretot de la festa i de la bona sintonia que hi ha entre totes les entitats, també, que fa goig. Vull dir, nosaltres el primer any que entrem a la ciutat, però bueno, aquí a Tarragona tots fem de tot, per tant tots ens coneixem, és així. I el bonic de Tarragona és això, que tothom se coneix, i aquesta bona sintonia, aquestes ganes de treballar plegats.
La festa és carrer, i quan perdem el carrer per les inclemències del temps, doncs ens deslueix una miqueta, però llavors s'ajuntem i continuem fent la festa, encara que sigui una mica tapaïts i tancats en algun lloc.
La festa és carrer i nosaltres tenim una unitat mòbil voltant pel carrer, precisament. És el micròfon sense fils de Carrer Major que capitaneja el nostre company Miquel Llaveria. Miquel, bona tarda de nou. Em penso que ara ets al Parc de Saavedra?
Així és, estic al Parc de Saavedra amb una convidada, simplement per conèixer un dels molts actes que al final té Santa Tecla, perquè òbviament pensem en el seguici, pensem en el pregó, pensem en moltíssimes coses, però és que Santa Tecla és molt gran, i per conèixer-la un bocí més, uns actes més, parlarem amb l'Aida Banyeres, que és la directora de la Terrasseta, que durant tots aquests dies de Santa Tecla han anat duent a terme alguns espectacles o esdeveniments aquí al Parc Saavedra. Aida, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Per començar, simplement explica'ns una cosa, i és com ha anat aquesta Santa Tecla, més o menys com l'has vist?
Doncs estem molt feliços, cansats també, avui és el nostre últim dia, però molt feliços d'haver recuperat la normalitat i d'haver recuperat sensacions, haver pogut veure el parc ple, haver pogut ballar i haver, fins i tot, no, allargant dos nits fins a les 5 del matí, que feia dos anys que per pandèmia no ho podíem fer, i sense tenir aquestes restriccions d'aforament, no?
És més, parlant de parc ple, ara mateix, just a les nostres esquenes, que hem buscat l'ombreta per estar ben còmodes aquí al Parc Saavedra, ja s'està començant a omplir el parc per un altre dels esdeveniments, ja imagino que un dels últims, per els dies que són ja, però que encara ara, si veniu, si us afanyeu, encara hi ha alguns esdeveniments que porteu a terme. Aquest que ara mateix s'està començant a omplir, que ja veig bastanta gent arribar, què és? Què fareu ara mateix? Si no em equivoco, a mitja.
Sí, és l'espectacle de circ, l'últim espectacle de circ que fem. Durant aquesta setmana hem tingut tres tipus d'espectacle per dia, l'espectacle de circ familiar, després un concert de tarda també per tots els públics i després cinema a la fresca. Doncs ara farem l'espectacle O'Sullivan amb un mini trapezi, monocicles, malabarismes i està ple de famílies. I després a tres quarts de vuit acabem amb Alba Morena, l'últim concert, que és una tarragonina justament, i ens plena d'orgull una miqueta donar espai a tarragonines i a grans descobertes segur pel públic de la ciutat.
I Eduard, ara mateix us estàvem escoltant aquests últims minuts que parlàveu del tema de les pluges, que a més sembla que aquest cap de setmana hagi de ploure, que si no ha de ploure, i ho comentàvem així ara abans d'entrar en directe el tema de les pluges. Aida, més o menys ens han respectat fins ara. Esperem que aquest cap de setmana ho acabem d'adobar bé, que no sigui el diluvi universal.
Sí, tant, la veritat, nosaltres ens ha respectat tots els dies i bueno, és el primer any que canviem aquest format, sempre fèiem fins a finals de Santa Tecla i aquest any hem reduït a 8 dies, una mica per cuidar el descans dels veïns i per cuidar-nos a nosaltres com a projecte, però esperem que doncs, totes les altres organitzacions i associacions de Tarragona puguin gaudir del bon clima i de la gent que ens ha caracteritzat a nosaltres aquests dies.
Doncs ens quedem amb això, tot el bon temps que ha fet fins ara, que aguanti fins al final de la celebració. Gràcies a l'Aida Banyeres, la directora de la Terrasseta, que ha atès els micròfons del Carrer Major en directe des del Parc de Saavedra, i gràcies també a en Miquel Llaveria per aquesta nova connexió. Et tornem a saludar d'aquí uns minutets. Fins ara.
Ens veiem.
Adrià, tu quan bufes les espelmes d'un pastís d'aniversari demanes un desig?
I tant, és tradició, no?
Sí? No sé, la senyora Llorac, el senyor Seritjol, si ara bufessin un pastís de 700 espelmes, quin desig demanarien? Relacionat això amb les celebracions, amb les entitats, amb la cultura popular i tradicional, amb el Ball de Titans, amb l'Esbart... Què comença?
Bé, jo penso que el que hauríem de demanar és que segueixi aquesta embranzida que portem, no, aquesta festa, i que les generacions que venen darrere, com nosaltres hem après els nostres pares, que aprenguin de nosaltres i segueixin aquestes ganes de fer-ho cada dia més gran i millor. Per tant, dir també que la qualitat que hi ha a la festa de Tarragona, jo me'n recordo de petit que anava amb el meu pare, que sortia amb tota la colla, que també havien participat en totes les festes i castells i aquestes coses, tant doncs compte que ara això està no professionalitzat, perquè som amateurs els que ho fem, però el nivell d'exigència que tots ens posem és elevadíssim. Per tant, que les nostres generacions tinguin les ganes i l'il·lusió de seguir fent com a mínim el que hem fet fins ara i de millorar el màxim possible, que és l'evolució natural, en aquest cas.
Senyor Llorac.
que no es perdi la festa i que sàpiguen adaptar a la societat el que els demanin cada moment, però sempre respectant, com diu el Francesc, les arrels i el llegat que els hi passem, que el sàpiguen viure i gaudir com nosaltres ho hem fet a la nostra generació i imaginem les generacions anteriors. Salut i festa.
Salut i festa. Ens quedem amb aquest clam.
Sí.
Rosa Llorach, presidenta de l'Esbart Santa Tecla, i Francesc Jordi Jol, secretari i membre del Gremi de Marejans. Gràcies per compartir minutets en directe avui amb un carrer major especial de festa major de Santa Tecla. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Blancura de luna, de sol y de nieve, azul transparente de cielo y de mar, verdores de un campo de fresco relieve, murallas que cuentan el tiempo al pasar. Murallas de Tarragona, imponente fortaleza que además de su belleza el espíritu impresiona. Murallas, murallas de Tarragona, cinturón de los romanos, testimonio que pregona otros tiempos soberanos.
5 minutets i arribarem al punt de 6:15 de la tarda. Adrià, escolta una cosa. No només hi ha sàtira per Carnaval. Carnaval, per cert, del que tu n'ets una part molt activa. També hi ha sàtira i bon rotllo i somriures per Santa Tecla.
I tant, la sàtira, la llengua viperina de dames i vells, genuïns de Tarragona, important remarcar-ho, doncs no deixa a ningú indiferent, ni als polítics que són blanc dels seus versots, com també del públic que cada any espera en Candeletes doncs, escoltar-los i riure amb les seves crítiques i sentit de l'humor àcid. A més, enguany amplien horitzons i per primera vegada doncs, es representarà també als barris de Ponent, justament, concretament a Bonavista. Ens acompanya i saludem el Rafalet, que és dama, i l'Eloi Iser, que és vell en el Vall de Dames i Vells de Tarragona. Benvinguts, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui que parlem d'orígens, a quan es remunta aquest ball, el Vall de Dames i Vells, com va sorgir?
Com va sorgir el Vall de Dames i Vells? No tenim ni idea. No, sabem, el 2014 la gent recordarà que celebràvem els 500 anys de la primera mostra escrita de l'existència d'un ball de vells a Tarragona. El com, jo no me'n recordo, no hi era fa 500 anys, però...
No, jo tampoc.
No, 500 anys són molts.
Sí, ah, sí.
Si haguéssim d'anar tan enrere. Com ha anat aquesta arrencada a la festa de Santa Tecla? Com s'ha viscut? Com la porta part activa important i esperada de la celebració?
Molt bé, la veritat és que tenim moltes ganes. El grup està molt enxufat. I la veritat, no?, que hi ha moltes ganes de sortir, tornar a recuperar els carrers normal i corrent després de tot el que hem passat.
Què tenen el Ball de Dames i Vells i tots els seus integrants que són dels que més sensació generen en el si de les festes?
Jo crec que hi ha un component d'aquesta llibertat, no?, de poder dir, de poder fer allò que molta gent té ganes de dir i de fer. No, és no amagar-nos, és sortir descarats al carrer com sortiries normalment però interpretant un personatge. Jo crec que crea una simpatia especial de cara al públic per això.
És picar la cresta, és estirar les orelles al personal també?
Sí, jo crec que Dames i Vells al cap i a la fi és el que pensa el poble i molta gent, clar, no aniràs pel carrer dient coses...
Me cago en l'Ajuntamiento
i me cago en la fiesta. I en totes les coses, no? Llavors, doncs per això està Dames i Vells.
Com és que hi ha aquesta por, aquest temor que fa que siguem reservats a l'hora de mostrar els pensaments o aquelles veritats davant dels altres?
Pues també deu ser culpa d'aquesta aparença que intentem mantenir diàriament, no? Hi ha coses que no es poden dir perquè quedes malament amb gent o coses que no està bé manifestar o que no saps si són compartides per una opinió general i això en el dia a dia també ens fa estar una miqueta més reprimits i nosaltres crec que l'únic que fem és no reprimir-ho, dir-ho i a més intentar no distingir, dir-ho a tothom, no dir-ho a uns sí i a uns altres no.
Però després pot haver allò de ferir sensibilitats.
Bueno, però ja demanem perdó abans de començar.
Sí. I 10.000 gràcies us dono a tothom generalment que perdoneu nosaltres faltes i perquè sempre es faltem. Ja està.
Així com abans explicàvem, no?, que altres entitats, elements, doncs, tenen aquesta importància de mantenir-se al llarg del temps d'una manera igual o similar. El Vall de Massivells sí que ha tingut un fort lligam, no?, a la societat, a la política, a cada un dels moments. No sempre ha estat tan ben vist i tan aclamat com avui en dia.
No sé encara si està ben vist. Jo crec que encara hi ha molta gent detractora de Dames i Vells. Clar, nosaltres, o la gent que li agrada, veu això, la gent que ho segueix, però quanta gent hi ha que ho deu criticar o que no li agrada que es diguin aquestes coses?
Hi ha gent detractora del Vall de Dames i Vells?
Suposo que sí, clar, deu haver gent que
no li agrada. I això arriba en el si de l'entitat?
Sí, home, alguna vegada ha arribat alguna cosa.
Sí.
Alguna vegada ha arribat alguna coseta i tal, però sí, és com tot. Hi ha gent que no li agradarà la baixada, hi ha gent que no li agradaran els nanos, hi ha gent que no li agradarà... I suposo que n'hi ha.
Adrià, escolta, què està a punt de passar? O què s'apropa aquí on ens trobem nosaltres?
Doncs veig que els gegants.
Comencen a arribar gegants. Deies que a partir de 6:45 de la tarda els tindrem tots plantats aquí al davant de l'Ajuntament.
Clar, tindrà lloc la plantada de gegants i per això ja les diverses entitats van arribant. Ara arriba un d'ells, que són els Xargrossos de Tarragona, que representen precisament la botella de Xar 3. Ja fa uns anys que forma part també del seguici i també doncs, es van arribant altres nanos, altres gegants dels barris i entitats de la ciutat.
Aquesta serà una tònica que a partir d'ara es convertirà ja en una cosa habitual. Veurem aquesta desfilada per aquí just al davant nostre. Ho anirem explicant en cada moment. Per cert, deia l'Adrià ara tot just fa una estona que una novetat d'enguany és que aneu als barris. I això també s'ha de destacar, sortint del que és el centre de la ciutat.
Estem expectants nosaltres mateixos, no?, per anar a Bonavista, que és el desconegut del Vall, no? Vull dir, nosaltres, evidentment, ho coneixem, però el Vall crec que no hi ha anat mai, i, per tant, per nosaltres és un experiment veure com un públic que probablement no el veu habitualment, o potser no l'ha vist mai, com reacciona al que estem tan habituats a fer aquí en aquest 130 cometes de Tarragona, no?
Abans ho dèiem, també la importància del relleu generacional. En el vostre cas, no sé si teniu llista d'espera per formar part del Vall, pot entrar qui vulgui, com ho porteu en aquest sentit? Perquè per Sant Magí sempre celebreu, per exemple, el vermut, que enguany ho vau fusionar també amb el Vall Parlat d'avui en dia, que seria el rap.
Sí. Bueno, això va ser una... Bueno, de mirar de fusionar una miqueta el que és el rap, que avui en dia es porta amb tot el rap, el trap, bueno, això com es digui, llavors amb els versots i la cultura d'aquí tarragonina com és de Mas i Vells. Llavors, bueno, veurem, va estar molt xulo, la veritat és que va estar molt xulo. Ho van treballar, van fer el curs allà baix a la sala Kese, si no recordo malament, i el van fer el Fermí l'Oriol, junt amb el Fetitxe 13, que és un raper de Reus.
Sí. Veig que això que costat de viu, de pronunciar-ho.
És d'allà.
No és d'aquí.
No és d'aquí.
Exacte.
Correcte. No, però molt bé. Ha funcionat molt bé, la gent s'ho va passar bé i s'ho van currar molt.
No sé si podem avançar alguna cosa del que hi haurà ara, precisament, quan arriba el plat fort de Sant Article.
Podem avançar que es comentarà de tot. Això és tot el que es pot avançar. Jo crec, vull pensar que no ens deixem res de tot el que s'ha de comentar a nivell no només municipal.
No només municipal?
No, de Mas i Vells crec que mai s'ha limitat només a fer una crítica municipalista. Crec que de Mas i Vells hem criticat tot lo criticable que ens afecta d'alguna manera o altra.
Sí, taules de diàleg, relació...
Catalunya-Espanya,
eleccions municipals d'aquí a menys d'un any, l'Església, aquestes coses que a vegades surten...
Gent que falta, coses...
Un matxembrat. És ja com fem quan repartim els temes, fem les columnes Tarragona, Catalunya, Espanya, Europa, el món i el clero.
Quan
sí, 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 és això. Llavors, a partir d'aquí anem afegint temes i cada parella, doncs, agafa el seu i ja està.
Quant temps abans comenceu a preparar-lo? Perquè suposo que fins a l'últim moment podeu incorporar alguna cosa d'última hora.
Sí, enguany vam començar a l'agost, vam entregar el text a l'agost, també.
Finals d'agost.
I llavors, doncs, cada parella fa el seu i llavors això li passa, se li passa tot al mestre del ball i llavors, doncs, ell fa el que fa i desfà, el que cregui convenient i llavors comencem a assajar un parell de setmanes abans.
I es dona el cas que a l'hora d'elaborar tots aquests versos es repeteixin i s'hagi de reestructurar, escolta, t'estàs posant en el meu terreny, queda't...
No, perquè com diu el Rafalet, quan fem aquesta pluja d'idees de temes que han passat aquest any, han acabat el repartim per parelles, és a dir, doncs, jo què sé, ha passat que ha caigut el pont del diable, qui en parlarà? La parella 1, la parella 2, la parella 3? I, per tant, en parla només aquella parella i ja està.
Li passa alguna cosa enguany al pont del diable? Que
de moment en cas... Sí,
no sé, que també m'he quedat com... Ha caigut?
Jo des de les dues que no sento la ràdio ni miro la tele.
Ah, ja ho sentirem a dir, el servei d'informatius de Ràdio Ciutat de Tarragona. No sé si ens informarà de què li ha passat alguna cosa al pont del diable.
Bueno, tot el que passi ara és millor que s'esperi 3 o 4 dies, perquè ara ja potser ja no dona temps a afegir-ho i aprendre-t'ho.
Ara clar, seria complicat ara, però,
jo crec
però pot donar-se que sí. Succeeixi alguna cosa...
S'han afegit coses el mateix dia
El mateix dia abans de sortir, sí. O sigui, ens estem maquillant-te, ha passat alguna cosa i efectivament s'ha fet el vers.
Sí,
sí. Sí. Sí,
això és estricta última hora. S'han de frenar de vegades, dames i vells? És a dir, aquesta línia no la travessem. Llegim de vegades crítiques... cròniques, no ho sé, ara em ve el cap, per exemple, un programa televisiu de Televisió de Catalunya en què acabava la temporada d'estiu, ara tot just fa 15 dies, en què ni 24 hores després, just a l'endemà, ja hi havia la crítica del programa i d'aquells que hi apareixien. L'autor d'aquestes cròniques, precisament d'aquella ciutat del Fetitxe 13, li han plogut fortes crítiques per com ha dit les coses i per com s'ha posat en certs col·lectius. Dames i vells, en aquest sentit, ha de dir, hi ha línies vermelles que no es poden travessar?
Jo, com a membre de Dames i Vells, crec que mai he patit allò, ni censura del ball ni autocensura, crec. I crec que també si algú de nosaltres ens hem aplicat l'autocensura, el mateix ball ha dit no cal censurar això.
Correcte. A més, els versors ja estan, o sigui, ja es poleixen molt, llavors lògicament ferir sensibilitats pots ferir sensibilitats, perquè la gent avui en dia estem tots a flor de piel, llavors ja és el que parlàvem abans, hi haurà algú que li agradarà més, li agradarà menys, hi haurà algú que estarà més a favor del clero, menys monarquia, menys, i llavors, però bueno, jo crec que aquesta línia no, i si la passem la passem entre nosaltres a dintre el local i després riem, però no, jo crec que no hem arribat encara a la censura.
Adrià, tu ja tens anotat en quin dels emplaçaments anés a veure el Ball de Dams i Vells?
Jo acostumava a anar a la Mercè, que em sembla que enguany no està al programa. I potser vaig a Bona Vista per provar a veure què tal.
Jo he escoltat molta gent que ve a Bona Vista.
Perquè la resta de dies no coincideix, surto amb la Cucafera i no puc anar.
I a Bona Vista és està molt bé pel fet de que anem a un dels barris de Ponent. I una de les bromes que tenim a dintre el ball quan entra algú nou és el mateix dia 22, el dia 24 anem a Bona Vista. Si fa molts anys, jo no sé, ell igual, amb els anys que portem al ball, sempre hi ha hagut aquesta broma. La gent nova, el dia 24 no facis plans que anem a Bona Vista a actuar, llavors la gent es queda. Què vol dir? Clar, normalment sempre cau, enguany no, però sempre cau que el dia 24 pot ser que sigui laborable. Llavors la gent ja no... I enguany la broma s'ha fet realitat.
Molt bé. S'han de frenar els membres de Dames i Vells a l'hora de gaudir des de dins la festa major, és a dir, aquests dies previs, o avui a la nit, escolta, no hi ha res que ens aturi i
és
ja veurem què passa.
És que ens anem fent grans. No, és veritat. Abans sorties i és igual, i ho cremaves tot. I ara, doncs, sí que és cert...
És a dir, m'he d'imaginar avui Dames i Vells continguts en la baixada de l'Àliga.
Sí, jo he patit afonia l'endemà de la baixada.
Jo també, molt, sí. Molt. Però és més, també s'ha de deixar una cosa damunt de la taula, que és el que, per exemple, nosaltres anem microfonats. Llavors ens costa molts diners. Això que passa amb la barretina és perquè ens costa molts diners el anar microfonats al carrer. Llavors hi ha un abans i un després de Dames i Vells de quan anàvem a Pelo, que potser la segona o tercera actuació hi havia gent que ens quedàvem sense veu, i ara anem tots microfonats, no fa falta que cridis, pots mantenir el teu to, però això val molts diners. I llavors és per això que nosaltres passem la barretina i intentem, perquè val molts diners, molts.
Crec que hem de deixar constància d'això també a través de les zones, que les entitats de manera desinteressada participen, encreixen el programa de festes, i tirar endavant totes aquestes propostes té un cost. La cultura, les tradicions també tenen un preu, encara que sortim al carrer a gaudir-les de manera gratuïta. Ho dic perquè després, quan sortim, hi hem també de portar el millor que tots puguem cap a aquesta bona gent que de manera totalment altruista fa que hi hagi una Santa Tecla majúscula.
Sí, s'ha d'agrair a la gent que col·labora i que dona impuls a aquestes, bueno, no és només creixement, és millora. O sigui, la tradició evoluciona i es millora, i crec que Dames i Vells, per exemple, amb el que explica el Rafalet, van fer una millora substancial per la gent que fem el ball, però sobretot pel públic, no? Que el públic ara ho pot escoltar còmodament.
Sí, perquè a més en cada plaça que vas ho tens ja preparat, llavors tu no t'has de preocupar, només és endollar les pataques i ja està. Però, repeteixo, val molts diners. I llavors...
Necessitem de la gent.
Necessitem de la gent, doncs que, bueno, allò, una limosnilla.
Està bé, hi ha de ser, de vegades deixen limosnes en d'altres llocs, doncs per què no el ball de Dames i Vells. Deixeu-me obrir un parèntesi. Sé que tenim una unitat mòbil del programa voltant, Adrià, la capitaneja en Miquel Llevaria, la primera, la segona, el nostre company Eric Rosique. Em penso que s'han anat a la plaça del Rei, on té lloc el tradicional cafè, copa i puro. Eric, bona tarda.
Molt bona tarda, Eduard, Adri, com esteu? Fa uns moments ens hem vist, però vaja, no us imagineu l'ambient de la plaça del Rei, eh?
Tu diràs, no ho sé, ara mateix,
vaja,
el que puc escoltar de fons és poca cosa, no em transmet gaire ambient, però explica'ns-ho tu, sisplau.
Sí, poca cosa, perquè ens hem hagut d'anar a un carrer, perquè ara mateix està venint un concert, ple de gom a gom la plaça del Rei, ens hem hagut de marxar per la fressa que hi havia, i vaja, volem parlar d'aquest cafè, copa i puro, i primer ho fem amb el Joan Domènech, algú que ha estat al cafè, copa i puro molts d'anys. Joan, benvingut, i vaja, estàvem veient una mica l'ambient previ, perquè estàvem agafant tiquets. Explica'ns una miqueta com funciona aquest cafè, copa i puro.
Bé, doncs sí, durant molts anys hem vingut amb el grup d'amics, no? Vam començar només venint a buscar el tiquet i fent cua pel cafè, copa i puro, però mica a mica, any rere any, doncs, hem anat millorant, i vam començar, doncs, comprant una miqueta de dinar, un entrepà, i vam acabar, doncs, dinant aquí tots els amics amb pollastres a l'as i fent cua pel tiquet, fent cua després pel cafè, comprant a més una miqueta més de gertrès, una miqueta més de cafè, i al final és una tradició que hem fet any rere any, i enguany, doncs, és tornar a la plaça del Rei a recuperar aquesta tradició, és una passada.
S'està consolidant i amb molt d'èxit, perquè estem veient la gent que hi ha a la plaça del Rei, que ens hem hagut de venir a un carrer adjacent. Vaja, és una tradició que a poc ja es va arrelant. Ja és un dels actes, quan anaven passant els col·laboradors del programa, deien el cafè, copa i puro és una de les propostes que esperem amb ganes. Ha anat creixent, és relativament nova aquesta tradició.
Jo la recordo, també soc relativament jove, i la recordo de tota la vida, des que vam poder començar a veure una miqueta de xartret, la recordo. I ostres, la veritat és que tornar aquí enguany, com bé dius, molta gent, després de passar una pandèmia i aquests anys de peron, recuperar-la i veure la gentada que hi ha és una passada.
Explica'ns en què consisteix aquest cafè, copa i puro per un duro, perquè es feia abans per un duro, doncs això, el seu nom indica, però vull que ens expliquis tu com ho vius i com es fa, doncs, donar un duro i que tens, doncs, això, no? Com el seu nom indica, el cafè, la copa i el puro.
Doncs sí, abans i ara també, vull dir, ara encara val un duro, almenys nosaltres com que encara tenim duros, encara venim amb el duro, no hem preguntat mai si hi ha opció a comprar un tiquet sense duro, perquè per sort tenim duros i intentem aconseguir-ne cada any el màxim possible. I res, nosaltres venim ben d'hora a dinar, quan obren cua per comprar el tiquet, agafem el tiquet amb el duro i de seguida ja ens fiquem a fer la cua per aconseguir el cafè i la copa per un duro. I realment juntar-nos i aconseguir tots els amics aquest duro per poder celebrar aquest dia, la veritat és que és molt xulo. Jo, per mi, és un dels millors actes de tarda que hi ha.
Copa de Chartres o copa de conyac? Quin és el teu preferit?
Chartres. Sí, sempre.
El Chartres de tota la vida, que ara en parlarem també de gastronomia. També, si et sembla, Edu, també al sí. Nostre costat, hi està el Jordi Andreu, que és el president del Gremi de Forners. Jordi, també benvingut i gràcies per acompanyar-nos aquests minuts al carrer Major.
Hola, bones tardes.
Escolta, heu fet una iniciativa perquè ara també parlarem de gastronomia a dos quarts de dues del migdia en motiu dels 700 anys de que va arribar la relíquia de Santa Tecla. S'ha fet l'espineta amb cargolins avui, el dia de 21, que normalment es fa la dia de Santa Tecla. Per què ho heu fet aquest any també, coincidint també amb el Cafè Copa i Puro per un duro?
Bé, que és una diada excepcional, per més que res perquè hi ha un motiu especial per unes persones que tenen uns problemes afegits, que necessiten de ciutadania a Tarragona, i el Gremi de Forners ha apostat sobretot per l'associació La Muntanyeta, i aquests dies, especial avui, hem aprofitat perquè aquesta gent, sobretot aquests nois i noies que necessiten d'aquests dies gaudir d'una altra forma especial, gaudeixin d'una forma especial, no?, aquest dia.
L'espineta amb cargolins, que és el plat per excel·lència durant el dia de Santa Tecla, el dia 23. Com ha anat aquesta jornada a dos quarts de dues del migdia menjant aquesta espineta amb cargolins? Vaja, suposo que la gent doncs, també ha respost, no? Perquè és una de les tradicions també per Santa Tecla.
Sí, ha estat ple de gom a gom, la gent ha apostat, ha vingut a gaudir aquest dia al màxim, la gent ha apostat, ha vingut, ha gaudit, i sobretot aquest dia, sobretot amb un motiu molt especial, que és per un moment especial per gaudir de les festes de Santa Tecla amb la gent que necessita. La ciutadania de Tarragona sempre aposta i sempre està pel que faci falta.
Escolta, Jordi, com deies, us heu adherit al Gremi de Forners, al Gremi de Pastissers, la Deo Tarragona, al restaurant El Llagut, que també ha habilitat el seu espai, per tenir aquesta iniciativa solidària, perquè ho hem d'explicar bé, per La Muntanyeta. Tots els diners recaptats per fins solidaris, explica'ns una mica. Tindrem el Jonat Sarà, que també hi ha col·laborat de la xarxa Santa Tecla, però és molt important que totes les entitats s'uneixin per tenir fins solidaris.
Bé, aquí a Tarragona tu pensa que som tenim una cultura que sempre hem apostat per la gent de casa, per la gent dels que sempre hi som, i les institucions, les administracions que com a restaurants, gremis, restauradors, gremi de pastissers, gremi de forners, en el meu cas, intentem sempre estar al costat de les persones que més ho necessiten, i sobretot, què més que no una diada celebrant els 700 anys de Santa Tecla, que podem gaudir i apostar, no?, i oferir les nostres ofrenes que tenim.
I ja per acabar, Jordi, per parlar d'això, no?, de la gastronomia que ha tingut lloc avui, vaja, explica per la gent, perquè estem ara mateix connectant amb les 8 ràdios del Camp de Tarragona, i qui no sigui de Tarragona, potser això d'espineta amb cargolins no li acaba de sonar. Què és l'espineta amb cargolins per la gent que no ho conegui?
Bueno, l'espineta amb cargolins és una cuina típica que es feia a Tarragona, amb els cargolins que són típics, i amb una salsa molt condimentada, que el Ramon de Llagut avui ha clavat a la perfecció, ha fet una salsa molt maridada, amb un bon pa, després amb un bon cafè, amb una copa de xatrés, un bon pastís que han fet els pastissers a Gremi de Pastissers, i tot maridat. Bueno, és una festa que hi ha a Tarragona que no es pot perdre mai, sempre s'ha de mantenir. La cultura és la part de la nostra història, i la història final fa les persones i fa la ciutat.
Jordi Andreu, president del Gremi de Forners de Tarragona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I Edu, escolta, si t'he parlat ara de gastronomia, sé que estàs amb l'Adrià Recasens, que ha begut una mamadeta.
Sí.
Ha begut, vaja, la beguda...
Encara queda una mica.
Encara queda una mica, clar. Nosaltres hem de dir que també, perquè és, vaja, la beguda de les festes per excel·lència Santa Tecla, i a la mamadeta també es pot prendre amb Chartres Angel. I tinc aquí amb mi a la Carme Rodríguez, que ja és coordinadora de la Chartres aquí a Tarragona. Carme, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta, una beguda icònica, què dir-te, durant tots aquests dies de Santa Tecla, que va començar el dia 12, totes les gairebé establiments d'aquí a Tarragona, tot ple de banderoles de Chartres per vendre-ho. Com s'explica això?
Bueno, hi ha una feina al darrere, evidentment, hi ha molta prèvia. Nosaltres ara aquests dies, entre cometes, ja els estem gaudint, la feina forta ja està feta. I, bueno, al·lucinant també, inclús nosaltres, perquè s'han esgotat els barrilets i, bueno, ha estat una bogeria de campanya. El meu mòbil no para de rebre trucades de Carme, necessito més barrilets. I bueno, s'han esgotat, ja t'ho dic, no, amb un èxit increïble. Estem molt contents, molt, molt, la veritat.
Per tant, s'ha notat la represa, les ganes de tornar a sortir, de tornar a retrobar-nos amb un Chartres amb gel o també amb aquesta mamadeta beguda típica de Santa Tecla. Per tant, si hem de fer ja en aquesta meitat de Santa Tecla que estem, en aquest equador, vaja, ens esperem unes previsions finals de vendes de Chartres molt i molt positives.
Doncs sí, 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 la veritat està sent un any... Aquest any de la represa, no? Ho estem notant moltíssim, la gent té moltíssimes ganes. A mi sempre m'agrada dir-ho, que ara nosaltres aquí tenim una imatge molt forta, sobretot a les festes de Santa Tecla, però al cap i a la fi també som una empresa relativament petita i sempre m'agrada molt explicar que el Chartres està un any en barrica, o sigui, i hi ha X barriques, o sigui que tenim uns volums petitets i bastant limitats i acotats, i estem amb unes previsions, amb unes vendes, la veritat, que molt bones. Donar les gràcies, de veritat, a tota la gent, sobretot a la ciutat de Tarragona, però sobretot a la gent de fora, no? Perquè som uns grans, la gent de Tarragona som uns grans ambaixadors de la nostra festa major, i per això la gent de fora que ve a visitar-nos per Santa Tecla veu el barrilet i el volen també.
Doncs Carme, no ens allargarem gaire més perquè vaja, ja se'ns treu el temps a sobre. Només a destacar, tenim aquí el Joan Atzara també, però vaja, se'ns treu el temps endamunt. Només saludar-te, Joan, també el president de la xarxa Santa Tecla.
Hola, bona tarda a tots.
I només molt ràpidament, d'una iniciativa solidària, aquest que s'ha fet amb motiu dels 700 anys de Santa Tecla, amb l'espineta amb cargolins, amb fins solidaris, com poden aportar, no?, en tots aquests fins que va cap a la muntanyeta en fins solidaris?
Doncs estem molt contents de que aquesta suma de tantes col·laboracions de la Chartres, del Gremi de Forners, del Gremi de Pastissers, Ajuntament, del Restaurant Llagut, no? aquesta col·laboració mútua que a vegades a Tarragona costa que molta gent s'ajunti i remem tots per una sola causa. Estem molt contents perquè el dinar ja s'ha acabat i ja sabem la quantitat que... Mira, és una exclusiva. Hem recaptat 3.000 euros i aquests 3.000 euros perquè el tiquet era íntegre, i o sigui que volem agrair molt a la Chartres perquè a vegades hi ha events que quan tu te compres el tiquet mai saps quina part va, no, als beneficis i quina part va, doncs, a pagar l'esdeveniment. Doncs aquesta vegada era íntegrament per la muntanyeta. Ja sabem que hem recaptat 3.000 euros i aquests 3.000 euros serviran per comprar una pantalla sensorial per millorar la comunicació amb les persones amb paràlisi cerebral, que és el que la Fundació Muntanyeta es dedica a millorar les persones. No?
Ens alegrem moltíssim. Joan Atzara, president de la xarxa Santa Tecla, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i bona festa major a tots.
Doncs ja veieu, companys, amb solidaritat, amb gastronomia i amb festa, que és el que ens agrada.
Eric Rosique, gràcies per aquesta connexió. Fes bondat, fins ara.
Fins ara.
Eloi, Rafalet, no sé vosaltres amb què us quedeu, amb cafè, copa, puro, amb la mamadeta, amb l'espineta amb cargolins... Ui. Estau escoltant amb atenció.
Jo me'n vaig ara a buscar el Rosique, aviam si em dono una copa de Chartres.
Sí, sí, jo puro no, perquè no fumo. I bueno, si em donen una cop, sí, algo per menjar.
Amb la producció del programa m'explicàveu, ara tot just fa una estona fora de micròfons, que vau pactar això, la copa damunt de la taula.
Sí, en producció, el que passa que bueno, ho va pactar ell, però no li hem fet cas, llavors...
Ja no vinc més.
Ja no venim més.
Producció del programa, sí. Laura Rovira.
Correcte.
Aquest nom propi pot arribar a sortir en el Ball de Masivells enguany?
Golfa segur que surt.
Golfes segur que surt.
Golfa. Golfa...
Sí, golfa. Llavors, no. A partir d'aquí, golfa i la gent ja que pensi que se senti al·ludida, doncs, bueno, jo què sé.
Interessant.
Sí.
Eloi,
me sento al·ludida.
Rafael, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta soneta. Que n'hi ha una molt bona festa major. Esperem que es pugui assolir aquella xifra que també dèiem, que té el cost de poder executar...
Sí, a més, com ho paguem tot naltros, llavors, doncs, bueno.
Bueno, és demanar el favor a la gent que no tiri monedes perquè els sacs que tenim per recollir diners són molt vells i preferim recollir bitllets perquè pesa menys.
Correcte. Ja, o hi ha gent que fa de McLari.
Sí, hi ha gent que fa de McLari.
Ai, que té tirat i després no tira res.
Ah.
O que inclús recapta.
Correcte.
Existeix aquest espectador.
Sí.
Bízums s'apliquen també o no?
No,
bízums no.
No, nosaltres anem a l'antiga escola.
Doncs vinga, va, barretina i bitllets, que així no es foradaran.
Correcte, que així podrem mantindre el so i la gent ho sentirà de primera.
Eloi Rafalet, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure. Abans de marxar a publicitat, no sé si podem saludar el nostre company, el Miquel Llevaria. Miquel, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, estic ara mateix al Tecla Tapa.
Tecla Tapa, escolta, tu
Tecla
fas un
Tapa, la plaça també
de voltar. Mira, estàs aprenent de l'Eric Rossi, que sempre allà on hi ha teca.
Exacte, primer hem estat per allí veient una miqueta de beguda i ara he vingut aquí a buscar una miqueta de teca, de menjar. I per això, doncs, tinc amb mi, que me les he trobat aquí molt amablement, a Laura Pérez, que és responsable del Tecla Tapa. Molt bon dia.
Hola, bona tarda.
I també, per un altre costat, la Mireia Santper, que és de la comparsa Som i Serem Urban Style. Molt bona tarda, també.
Bona tarda.
Per començar, estic veient molt de moviment ja, la veritat. Sembla que el pregó gairebé s'hagi de fer aquí.
Sí. Teníamos ganas. Hacía ya 2 años que estaba todo totalmente paralizado y la verdad hemos podido volver aquí a la plaza Jacinto Verdaguer. Somos 16 comparsas de carnaval y nada, os esperamos aquí del 21 al 24, pues con muchísimas ganas.
I parlant d'aquestes comparses que organitzeu, aquestes paradetes, en el cas d'aquesta de Som i Serem Urban Style, una miqueta què és el que podeu trobar, què és el que se'ns oferirà?
Doncs nosaltres el que fem és entrepà de llom amb formatge. Boníssim.
Ai, quina gana m'acabes de donar, però escolta...
S'aga les planxes i mira, ja comença a fer una oloreta això, que ara a les 6 ja obrim.
Miquel,
aquest any entrepà de llum amb formatge.
Darrerament, Miquel, no pares d'anar en llocs on hi ha teca, on t'ofereixen de berenar. Sí, vull dir que... Escolta, hem de marxar un momentet a publicitat, però no et moguis d'aquí la plaça Verdaguer, que ara de seguida tornem a connectar amb tu quan encarrilem la tercera hora de carrer Major. Fins ara. Adrià,
fins ara.
També els oients que ens escolten des d'arreu del Camp de Tarragona a través d'alguna de les 8 emissores que segueixin fidelment sintonitzats al carrer Major. Ens queda encara una hora de programa, moltes coses per descobrir i el tram final, informatiu, com sempre, de quilòmetre zero. Així que ja ho saben, no marxin.
Fins ara.